Són les 11. El 5 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què tornarem a passar pels Estats Units, connectarem amb Francesc Garriga i amb Cèlia Cernadas, però també podríem dir que els Estats Units passaran per aquí, perquè tenim a l'estudi, tindrem tres nord-americans instal·lats a Catalunya que ja han votat. Una demòcrata, un republicà i una persona no adscrita a cap partit, una votant independent. De seguida, taula oberta aquí amb tots ells. És dimarts, dia en què rebrem l'Anna Ramon, inspirada en Tots Sants i també en Halloween. Ens vol parlar de ratpenats. Defensa que aquest animal, que forma part de l'exclusiu club dels mamífers voladors, està maltractat. En l'imaginari col·lectiu s'ha creat una imatge negativa dels ratpenats que la nostra biòloga ve disposada a trencar. I ens acompanya aquí a l'estudi una parella que tenia un somni, potser no sé si definir-ho com obsessió, des de fa molts anys, i ens interessa saber com s'ha materialitzat. Els hi preguntarem després, encara no us puc dir que qui són, si us puc avançar la primera pregunta que els hi farem, i és si han après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, el servei més exclusiu de tots en 5 minuts, actualitzats de tot el més important que ha passat i que està passant amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Gràcies i bona nit.
En menys d'una hora començaran a tancar els col·legis electorals als Estats Units.
Més de 240 milions d'electors decideixen si el republicà Donald Trump torna a la Casa Blanca o bé si es converteix en la demòcrata Kamala Harris en la primera dona presidenta del país. Molts d'aquests votants, gairebé 80 milions, ja han exercit el seu dret de forma anticipada aquests últims dies, fet que demostra l'interès en unes eleccions crucials on els candidats arriben frec a frec fins al final. I la cosa pot anar de pocs milers de vots en 7 estats clau. Donald Trump ha votat avui a l'estat de Florida, on hi té la residència.
Crec que estan bojos. Si perdo les eleccions, si són eleccions justes, seré el primer a reconèixer-ho. I crec que fins ara ha estat just. Crec que hi ha hagut molts casos judicials. Les dues candidatures estan carregades amb milers d'advocats. Milers. Us ho imagineu?
Un Trump que, per cert, fa molt poca estona, fa 24 minuts, al seu compte de la seva xarxa social Truth Social, ha escrit, ha publicat, que hi ha molts rumors d'un frau massiu a Filadèlfia i demana a les forces de seguretat que s'hi posin a treballar i que hi vagin. De manera que una cosa és el que diu, si les eleccions són netes jo acceptaré el resultat, però aquí comença a haver-hi aquesta mena d'insinuacions. Per la seva banda, Kamala Harris havia votat ja anticipadament i avui s'ha presentat a la seu demòcrata per fer telefonades a electors.
Vull recordar a la gent que la nostra democràcia, el poble pot decidir i el vostre vot és el vostre poder.
A la primera hora d'aquest Catalunya Nit hem anat en directe a la festa que votants demòcrates a l'exterior fan fins a les 3 de la matinada en un bar de l'Eixample barceloní.
Sí, i això és el que ens deia un d'ells.
pateixi igual de seguir les campanyes. I ella sempre em diu que tothom tindria dret, cal que tothom tindria dret de votar en les eleccions americanes perquè afecta tot el món, tothom del món.
La nostra companya, Núria Hart, s'ha passejat per la festa i allà s'ha trobat una persona coneguda, la diputada de Junts, Anna Navarro.
Vaig votar fa un parell de setmanes, a casa som demòcrates des de sempre, i evidentment vaig votar per la Kamala Harris. És la primera vegada que estic a fora, sí, votant. Votant i seguint-ho exactament, i tinc el meu home, els meus fills, tothom està... Ells voten avui, jo vaig ser la que vaig votar per correu.
Aquests votants esperen tenir una presidenta per primera vegada, mentre que els republicans el que desitgen és que Donald Trump torni a la Casa Blanca. En una estona sentirem les seves opinions. Recordem que des de les 4 de la matinada, Catalunya Ràdio oferirà un programa especial en directe des dels Estats Units amb Ricard Ostrell per seguir el minut a minut dels resultats.
De la resta de l'actualitat, destaquem que Benjamin Netanyahu ha cessat el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant.
Gallant era una veu moderada i el principal interlocutor que l'administració Biden tenia en el govern israelià. Netanyahu i Gallant havien topat en molts temes, especialment pel que fa a la guerra de Gaza. El fins ara ministre de Defensa era partidari d'arribar a un acord d'alto el foc per alliberar els hostatges i havia titllat d'absurd l'objectiu de Netanyahu d'aconseguir una victòria total sobre Hamas. Netanyahu diu que la confiança entre tots dos s'ha trencat.
89 persones desaparegudes és el primer balanç oficial i provisional que hem conegut fa poques hores des que ara fa una setmana la Dana va arrasar al centre del País Valencià.
Segons la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, s'han registrat fins ara 89 denúncies per desaparició, però ja avisen que la xifra pot variar. Cal tenir en compte, però, que alhora hi ha 62 cossos de víctimes sense identificar, i algunes d'elles podrien correspondre a aquestes persones oficialment desaparegudes. Mentrestant, es manté el nombre de víctimes mortals des de fa dos dies, que és de 211 persones.
El PP i el PSOE augmenten el to de la disputa política al voltant de la gestió de la crisi.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia ajudes, defensa la gestió del seu govern i apunta a la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos generals. Per la seva banda, el Partit Popular acusa els socialistes de fer xantatge als grups parlamentaris.
A Catalunya, el govern dona dos anys a tots els municipis del país per tenir un pla de protecció civil actualitzat.
L'executiu vol adaptar els protocols a la realitat climàtica, tal com s'espera que ho expliqui el president Salvador Illa demà en una compareixença al Parlament. L'organització Ecologistes en Acció li demana una moratòria en les llicències per construir cases i pisos. Jaume Grau n'és el portaveu.
Reclamem que tots aquells projectes que estan aprovats els plans urbanístics o estan iniciant-se la seva execució, s'aturin de forma immediata, el govern té la potestat de fer-ho, que reorganitzi o que redistribueixi les zones que són realment edificables, fins i tot desqualificant com a zones urbanes urbanitzables zones que avui ho són.
Sergi, tenim alguns segons més per afegir-hi una última història.
Mira, una qüestió que no volem oblidar. Girona han detingut un home acusat de violar una dona sense llar la primera nit de les fires de Sant Narcís. Segons els Mossos, en la violació hi haurien participat dos homes, però de moment només se n'ha detingut un. Es tracta d'un jove que ja ha declarat davant la jutgessa i que ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima i la prohibició de comunicar-s'hi. Aquest cas se suma a un altre que també va passar durant les fires i que va acabar amb la detenció d'un firaire per haver fet tocaments a una noia.
Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Hem repassat l'actualitat, tot menys aquelles persones que es dediquen a fer esport, que això li deixem sempre al David Oac. Bona nit, David.
Bona nit, Manel.
Avui dia intens amb Girona, per exemple, jugant partit de la Lliga de Campions de Futbol. Com li ha anat?
Doncs no massa bé. Ha sumat el Girona la tercera derrota en 4 jornades a la Champions. Avui, a més, de manera contundent, al camp del PSV Eindhoven, 4-0. Ha perdut l'equip gironí, que cedia ja 2-0 al descans en una primera part que sí que ha estat força igualada, amb un bon rendiment per part del Girona, tal com ha destacat el seu tècnic, però un Girona que ha pagat una errada puntual en el primer gol, força discutit. Hi ha hagut en la represa, en l'inici, un xut al pal d'Arnau que hagués suposat el 2-1, però el mateix Arnau, al minut 55, ha vist la segona tercera groga i ha deixat els seus companys amb un jugador menys, doncs una mica més de mitja hora, i això, clar, ha afegit el 2-0 un contra acabat de cantejar el partit. Els dos darrers gols dels neerlandesos han arribat al tram final, i aquesta derrota, Mitchell l'ha atribuït a dos detalls que són els que considera el tècnic que han acabat de decidir aquest enfrontament.
En cualquier partido de fútbol de alto nivel, el pequeño detalle te marca. Y hemos tenido dos errores importantes, que es el segundo gol y la expulsión. Y a partir de ahí, nada más que decir que el PSV ha merecido la victoria y no le pongo ningún pero a la derrota.
El Girona, per tant, que queda amb només 3 punts.
Se li complica
sí,
la cosa.
Si més no, almenys accedir al playoff previ de setzens de final, al qual optaran les posicions de la 9 a la 24. El Girona ara fora d'aquestes posicions de moment. I atenció, altres marcadors del dia, te'n destaco 3. El del Madrid, sobretot. El Francesc Garriga, si ens està escoltant, estava molt pendent. Doncs ha acabat perdent 1-3 a casa contra el Milan, segona derrota del Madrid en 4 partits de la Champions.
Tampoc va bé, doncs, a la
Lliga de Campions. No, i compta Ancelotti, que ja estava discutit fins ara, amb aquesta derrota encara ho estarà més. 1-3, doncs, ha perdut el Madrid. També ha perdut el City de Guardiola al camp de l'Sporting de Portugal, i a més per golejada 4-1. Un City que ha començat guanyant, però que ha vist com els portuguesos li remuntaven el marcador. Un conjunt portuguès entrenat pel futur entrenador del Manchester United. La setmana que ve se'n va cap a Manchester Ruben Amorim. Per tant, hi haurà derbi entre Guardiola i Amorim a la Premier. I també Liverpool 4, Bayer Leverkusen 0. De la resta de marcadors en són els més destacats.
Per tant, sorpreses, aquesta Lliga de Campions de moment, on demà li arriba el torn al Barça, que buscarà el tercer triomf seguit.
Sí, i en aquest sentit, Hansi Flick, l'entrenador del Barça, doncs ha fixat l'objectiu de l'equip a mirar d'accedir directament a l'eliminatòria de vuitens de final i estalviar-se els setzens.
És important guanyar partits per la classificació. No sé en quina posició som realment ara mateix. Tot just estem començant, però per mi és important acabar entre els 8 primers classificats. És un objectiu que podem aconseguir.
L'Estrella Roja, que encara ha de puntuar en aquesta Champions, 3 derrotes fins ara, al partit, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio.
Dèiem 3 victòries seguides dels Blaugrana, en canvi el Joventut, que ha encadenat la quarta derrota a l'Eurocopa masculina de bàsquet.
I en un partit en què sempre els verdinegres han anat per davant en el marcador fins a l'últim minut, que és quan el Trento, el seu rival avui, doncs ha acabat passant per davant. Ha perdut la penya 87-85 a Itàlia, la setena jornada, després d'un viatge accidentat ahir amb 11 hores de retard en la sortida de la penya pels les cancel·lacions al Prat. Un Joventut, doncs, que ha tingut a Antetòmits el seu millor jugador, 17 punts, 13 rebots, i ara la classificació fora dels llocs de playoff als verdinegres amb 2 triomfs i 5 derrotes.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Demà ens tornem a actualitzar a aquesta hora.
I tant, a reveure. Fins demà.
Fins demà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí comptem estrelles, no parades de metro. Aquí pugem muntanyes, no escales mecàniques. Benvinguts als pobles de la demarcació de Lleida. Som petits, però els nostres pobles ens donen tant que n'hi ha per nosaltres i per tots els que vulgueu venir i compartir-ho. Poble petit, gran vida. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Diputació de Lleida.
I accept your nomination.
We will defend our country.
Kamala Harris o Donald Trump. Tot el món està pendent de qui governarà el país més poderós del planeta.
El 5 de novembre, els ciutadans dels Estats Units decideixen el seu futur a les urnes.
Serem allà des del primer moment.
Sempre connectats.
Per explicar tot el que passi.
Dia i nit.
Make America great again.
And when we fight, we win.
Segueix les eleccions nord-americanes avui a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un quart de 12 de la nit. Avui realment no cal anar als Estats Units ben bé per saber què pensen els nord-americans, perquè en tenim molts vivint entre nosaltres i avui a uns quants els hem fet venir aquí al Catalunya Nit. Us aniré dient el nom i amb una pregunta molt curta per començar. Per una banda tenim a la Cecília Gómez. Cecília, benvinguda.
Gràcies.
Si et pregunto quin ha estat per tu el millor president fins ara de la teva vida als Estats Units, qui em diries? Difícil.
Molt.
No et sabries pronunciar.
La veritat és que no, perquè sóc una persona que ja veuràs que sempre em queixo de tot.
Val, val, molt bé. La Lynn McIntyre la tenim aquí també molt somrient. Si et pregunto quin ha estat fins ara el millor president dels Estats Units...
Però,
de la teva vida, que tu
hagis... De la meva vida.
Sí, sense remuntar-nos a George Washington.
Doncs... Hauria de dir Clinton.
Clinton. Sí. Molt bé. I també tenim aquí el Gregory Ryan. Benvingut, Gregory.
Gràcies.
Si has de triar el millor president que has viscut dels Estats Units, quin seria?
Bueno, que he viscut... John F. Kennedy.
El Kennedy. Molt bé. Doncs ja estem situats, o no? Ara la gent començarà a fer càbales. Ostres, si han tiat aquest o aquell, diríem a qui votarien. Bé, tenim Lynn McIntyre. Tu fa 8 anys que vius a Catalunya.
Sí.
I tu has votat ja.
Sí.
Per qui has votat?
Per què?
Per qui? A qui has votat?
Ah, per qui?
Sí.
Kamala Harris.
Kamala Harris. Sí. Per tant, de demòcrata. Ho tenies claríssim?
Sí. Des de sempre. Però ho hauria tingut claríssim que sigui, no? Perquè jo no, mai podia votar per Trump.
O sigui que, a banda de ser d'inclinació demòcrata, un dels principis és Trump no.
Exacte.
Molt bé. Gregory Ryan, tu a qui has votat?
El Donald Trump.
Per què?
Perquè crec que és el millor... Entre els dos és la millor opció des de... fàcilment.
I finalment tenim aquí a la persona que ens deia que sempre està protestant, Cecília Gómez. Tu d'entrada no estàs registrada ni com a demòcrata ni com a republicana.
No, com a independent.
Com a independent. Mm-hmm. Tot i així has votat, per qui has votat?
A Harris.
A Kamala Harris.
Sí.
Per què?
Bueno, perquè és, diguem, de les dos... clarament és més a prop, diguem, dels meus valors que el Donald Trump, que una mica com la Lynn, no veig possible votar pel Trump en cap cas.
Expliqueu-me, en aquesta decisió de votar Trump o Harris, què us mou més? Si la política exterior, l'economia, quins plantejaments us mouen més o què creieu que és el més important a l'hora d'anar a votar?
Bueno, en el meu cas, jo crec que és part de la raó que sóc independent, que per mi els partits en general, quan estem parlant dels seus propòsits cap a l'exterior, són molt similars. No són tan diferents els demòcrates dels republicans. Sí que jo estic votant pensant en les polítiques domèstiques que estan fent dins dels Estats Units i que afectaran la gent que viuen allà. Mm-hmm.
Doncs per mi seria una qüestió de respecte. Que sigui relacions internacionals, polítiques domèstiques, econòmiques, hi ha, en el meu punt de vista, una falta de respecte, no? Respecte cap a les dones, respecte a la gent pobra, respecte als immigrants, respecte als altres maneres de viure fora del país i tot. I jo no puc respectar i doncs no puc votar una persona que falta respecte per persones que no és com ell mateix.
Mm. Gregory, en què et fixes més? En quines polítiques o què esperes que faci Trump perquè l'has votat?
Doncs per mi hi ha diverses polítiques que m'importa molt. Una és la llibertat d'expressió, la no censura, diguem. I crec que s'ha mostrat Harris i Biden sobradament que estan en contra de la llibertat d'expressió. S'ha vist com controlaven des de Twitter, des de Facebook, de controlar les dades que els americans podíem accedir Això està més clar que l'aigua, des de Elon Musk ha tret els papers de Twitter i totes les comunicacions interiors s'ha vist que directament tenien la paraula a la Casa Blanca i Biden i Harris, aquests dos, el que es podia dir sobre molts temes. I això, per mi, és antiamericà 100%. I el Trump, en canvi, doncs era un dels presidents més transparents, per molt que digui barbaritats, no hi ha ningú que no està d'acord que digui moltes, i, bueno, i també es pot dir això de tots els polítics, com a mínim era transparent, era el que veies, i feia constantment rodes de premsa, que es barallava amb els reporters. En canvi, tant Biden com Harris no han estat capaços, ni de lluny, de defensar les seves polítiques i idees, si és que tenen, al públic. Política que m'emporta molt és el tema de les guerres. I crec que durant els anys de 4 anys de Donald Trump, doncs no hi havia ni una guerra nova, es va evitar d'embolicar-se en guerres i ja veiem les resultats dels 4 anys que hem viscut amb Harris i Biden. Fatal.
Trump ha promès acabar amb aquestes guerres, no explica gaire com, però que les acabaria. També, per exemple, amb deportacions massives de migrants. Ho trobes necessari, això?
Bueno, tenim una política, tenim unes lleis, com aquí a Espanya que tenim. No es pot entrar en un país sense... que el primer acte d'entrar a un país no pot ser un acte, un crim. I hem vist una crisi brutal de milions, desenes de milions d'immigrants il·legals entrant, i Trump tenia una política que es deia Remain in Mexico, si algú venia d'un país dient que volien buscar asili. La llei internacional diu que quan arriben en un país segur han de fer aquesta crida d'asili en aquell lloc. No traspassar diversos països, arribar als Estats Units i esperar que poden entrar. Llavors, tenia molt èxit, el número d'immigrants il·legals va baixar molt, perquè els mexicans, el govern mexicà, va acceptar aquesta política de que els immigrants que volien asili havien de quedar a Mèxic esperant veure el jutge i al·legar el seu cas. En canvi, el Harris i Biden han deixat entrar, tenien una política que es diu catch and release, que es captura i deixa anar. I llavors hi ha molts que no sabien qui eren, que han deixat entrar als Estats Units i han acabat matant brutalment molta gent. Hi ha molts casos de pandilles, de venezolanos sortit del presó, que tenien historials de molta violència i han matat, han violat, han fet les bèsties més grans. Llavors, quan Trump vol fer una... perdona. Quan vol fer això que diuen de com es diu, deportació massiva, és sobretot començar a identificar aquests criminals, començant per aquí, no per a les famílies, per als nens. Els criminals que han pogut escapar i volar-se de les lleis, que n'hi ha molts.
Si una cosa pot canviar en funció de que guanyi un o l'altre, seria, per exemple, qüestions com l'avortament, tot i que depenen molt dels estats, però un està encarat molt cap a una llei més restrictiva. Kamala Harris, en canvi, fa una defensa del dret de les dones a poder avortar. Per seria la primera vegada que una dona és presidenta. Com ho esteu vivint, això, vosaltres dues?
De què? La qüestió de...
De l'avortament. Si realment aquest tipus de qüestions mobilitza l'electorat, si pot ser un dels punts forts de Kamala Harris en aquesta nit.
Si guanya, crec que seria per la qüestió de l'avortament. Sí, i que les dones havien sortit per protegir les seves...
Sí, estic d'acord, també. Mm-hmm. Jo crec que és un tema de drets personals que... Bueno, Trump ha intentat sortir de que, bueno, és que ho ha de eleccionar. Això ha de ser una decisió dels estats i no federal, però bueno, a la vegada està intentant contentar a gent de dretes molt cristià, no? Molt religiosos, que per mi, bueno, un dels principals d'Estats Units és la separació, no?, de l'Església i l'Estat. I jo crec que sí que les dones han patit molt d'això, i aunque oficialment o externament la gent no parla molt dels seus sentiments personals, al moment de votar jo crec que sí que sortirà aquests sentiments. Sí.
Des d'aquí ja diria que és una opinió majoritària, això no és allò estadística, però el que percebo és que molta gent se'n fa creus o no acaba d'entendre com pot ser que hi hagi tants americans que donin suport a Donald Trump, tenint en compte el que ens arriba aquí que diu, des de si s'estan menjant els gossos en un lloc o si després en un còmic, en un stand-up durant un meeting, diu allò que Puerto Rico és una illa flotant de brossa. A vosaltres també us sorprèn que tingui possibilitats d'optar de nou a la reelecció una persona que en els seus meetings es diuen coses d'aquestes?
Bueno, jo crec que ja s'ha comprovat amb la seva primera de presidència que no, diguem, com persona, que penso que els líders que tenim han d'actuar d'una manera diferent, sí. Però com l'experiència vivida que hem tingut, això no ha parat a la gent de votar-lo. L'ho han votat en el 2016 i havia dit coses sobre agafar les dones...
Exacte. Diguem, sí.
I no ha afectat la gent i com han votat. Jo crec que per ells han buscat excuses, no?, per la seva actuació, però la veritat és que penses com pot ser que nosaltres tenim un líder que pot dir aquestes bestieses quan l'Estats Units sempre ha anat d'una, no?, moral superior als demés. Pues, no representa això.
Mm-hmm. Creieu que aquí ens arriba una imatge distorsionada de Donald Trump o no?
No. 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 No és possible.
Sense dubte, tampoc, no?
Sense dubte que sí. Que arriba distorsionat. És, diguem, un únic... Jo diria que el que arriba a Catalunya és la CNN. La CNN. Uh-huh. Que, bueno, també els mitjans dels Estats Units està comprovat, comprovadíssim, que hi ha com 80-90% negatiu a Donald Trump i el mateix candidat positiu del que sigui, el demòcrat. I llavors el que es creu aquí és el que es veu a CNN, que tradueixen els mitjans d'aquí. No miren, per exemple, aquestes qüestions de si un còmic de 3 o 4 mítings que ha fet durant mesos i mesos i mesos, durant milers i milers de persones, tu has tret un còmic que és un tipus de còmic que és el seu estil. Diu barbaritats, i això és la seva mena de fer bromes. I que això tingui a veure amb Trump, que com si ell estava escrivent les bromes, doncs és absurd, i ho ens per treure això com una cosa. I també dels gossos i gats, doncs també és una mica frívol. Clar, a tu ha arribat aquesta informació, en canvi moltes altres coses no t'ha arribat.
Mm-hmm. Però Greg, amb respecte, tu has dit fa minuts que els immigrants han matat a moltes persones,
sí,
als Estats Units.
Sí, sí, sí.
Tu tens les dades d'això? Les xifres?
Home, sí, es pot tenir.
Quants són?
No sé el número exacte, però tu tens
És que no és veritat.
O sigui, no han matat molta gent.
No, comparat amb els ciutadans americans,
doncs qui és la xifra,
els immigrants, qui és la quan mires els
percentatges, a mi la xifra, si
és menys del 10% de les matances als Estats Units estan fet per immigrants il·legals.
Bueno,
és un menys del 10%. O sigui, el 90% està fet per gent que són ciutadans americans. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres què hem de fer amb els ciutadans americans? Doncs els hem de deportar també.
No, espera un moment.
No podem.
Els criminals americans els hem de cuidar i els hem de fer alguna cosa.
Mm.
Els hem de fer. El que no hem de fer és parlar amb una senyora que el seu fill ha sortit de 12 anys d'anar a l'escola i brutalment violada i tirada sobre un pont i matada per una persona que no havia d'estar en aquest país.
Evidentment,
comencem per aquí.
Però no pots dir que han matat a molta gent.
Sí, que han multat molta gent.
D'un costat,
moltíssima
però de l'altre costat,
multat.
Que aquí només sabem coses com barbaritats de Trump.
Bueno, és cert.
No pots tenir l'un i l'altre.
A veure, la Kamala Harris era la fiscal general de Califòrnia. Ella ha posat assignat una llei que tu pots robar fins a $950 de material de qualsevol lloc i no, ni ve la policia perquè consideren que això no és prou important. No és prou important. Igual que a Califòrnia...
Això és culpa de Kamala Harris.
Sí, jo he signat aquesta llei i és la llei que existeix ara mateix, però això es veuen botigues tancant a Califòrnia, botigues importants, negocis importants, a part del fet que ha estat a Califòrnia.
Kamala Harris no signa lleis en ningú estat ni en el govern federal.
Jo no puc votar aquí. Porto 30 anys a Catalunya i no puc votar.
No és el seu paper.
A Califòrnia, si tu vas a votar, no et permeten que ensenyes el carnet. No et permeten. Qualsevol pot presentar-se a votar i no ensenyes el carnet perquè no volen saber quina democràcia permet que qualsevol pot presentar-se sense que un carnet d'identitat. Mm-hmm. Això és absurd. Quin motiu penseu vosaltres a l'estat de Califòrnia que no volen veure ni tan sols qui està votant? Quina raó pot haver-hi en una democràcia? Jo porto 30 anys aquí i no tinc nacionalitat. No em permeten. Si jo em presento a votar, primera cosa que demanen, com que quan vas a fer qualsevol cosa, és un carnet. En canvi, a Califòrnia tenen aquesta llei que no ho permeten identificar-se. No permeten.
Mm-hmm. Parlàvem de les lleis, de la justícia, de mà dura, i qui de moment sí que té problemes amb la justícia ha estat Donald Trump, que ho hem vist, que ha estat declarat culpable en alguns casos. Això li pot passar factura o no juga un paper important als Estats Units?
Bueno, i s'ha vist que cada vegada que han intentat anar contra ell, per exemple, el cas de Nova York, és una persona que s'ha fet campanya per el seu llegit de fiscal general, dient la frase "get Trump". O sigui, abans ni d'entrar, ell el que volia fer era anar per Trump. I un altre en l'estat de Georgia, també els dos. Llavors, si jo no ho veig correcte que una persona es presenti per un càrrec oficial amb el sol eslògan que jo aniré per aquest tio i buscaré un crim i el fotré davant de la justícia. I el que han fet a Nova York és precisament això. Han agafat una llei, han inventat un crim que no s'havia fet mai a la vida en cap altra persona i cap altre negoci. I llavors, en un lloc favorable als demòcrats, 100%, amb un fiscal general que va prometre que faria, doncs han sortit.
Han inventat un crim, és a dir, que no està escrita la llei.
Correcte, sí.
No està escrita la llei de Nova York.
No. D'aquesta,
han inventat una llei.
Sí.
Uau, ok.
Sí. El Bragg ha fet precisament això.
Què es pot dir, si algú creurà que s'han inventat una llei per una persona?
Doncs busca,
això
perquè
no l'ha passat mai. Res.
El que sí que demostra és que no li passa factura pels seguidors de Donald Trump.
No,
tipus de
al
coses,
contrari, si no... li creix el suport. Mm-hmm. Igual que entre 2016 i 2020, per totes les barbaritats que Trump suposadament va fer durant els 4 anys de president, doncs va rebre més de 10 milions més de vots. Va rebre més vots que cap altre president incumbent, que diuen que ja estan en el càrrec, que es torna a presentar. Ni Obama va rebre tants vots de més com Donald Trump. O sigui, i aquest any ja veurem si encara puja més o què, però és clarament a l'alça i bueno, ja veurem què passa avui. Francament, no.
Una altra de les coses preocupants a hores d'ara és si hi haurà aldarulls o no, si es respectaran els resultats que com a mínim que s'anunciïn, perquè aquesta també és una diferència entre els dos candidats. Donald Trump sempre posa el dubte, és a dir, si guanya sabem que acceptarà els resultats, però en cas que no guanyés, pot dir que hi ha hagut frau, com ja insinua avui mateix amb el que està passant a Pensilvània, que acaba de fer una inscripció a les seves xarxes socials dient envieu la policia perquè estan passant coses a Pensilvània.
Però jo crec que és una cosa que jo he vist que a mi em fa molt trist, que he vist que escoltant a seguidors de Trump, i no el teu cas, crec, no? Però altra gent, que diuen que literalment qui no es voti el Trump s'acaba el món mundial. Diguem, és una campanya fet amb por. Volen que la gent tingui por, que si no voten el Trump, o és la meva impressió, que el món es cau en trossos. I també pots dir que els demòcrates diuen coses similars, eh? No és de dir que els
demòcrates... Home, Hitler... No, Hitler no diuen...
Però bueno, també...
Hitler no fotem, eh?
Sí, però també Trump dice coses que són Hitler molt similars no a coses que havia dit el Hitler, i ho ha dit dins els ral·lis, diguem, més grans, diguem, són coses que ha dit, que ha sortit la seva boca i s'ha filmat
com,
i tot,
com
no?
Com què?
Però lo que volia dir és que jo veig que és una campanya feta amb molta pau, i veus que els seguidors de Trump, moltíssims, realment pensen que si no guanya ell serà el fin del món. I això és una cosa supertraumàtic, no ho sé. Però ells els ha convençut. Però és una democràcia. Si guanya Trump o no guanya Trump, seguirem iguals. I després, en 4 anys, serà un altre vot. Diguem, no serà el fin del món. Això és la veritat.
Jo crec que, a més, creuen que guanyarà, i demà o passat demà creuran que havia guanyat, no? I doncs, si creuen això, no?
Sí. Bueno, ho van creuar en el 2020 també, aunque no va guanyar, i el que va passar amb el 6 de gener i tot això, òbviament, va ser una bogeria loca, que no va passar mai en la història dels Estats Units, i encara estem amb gent que creuen que va guanyar el Donald Trump, aunque tothom s'ha demostrat de mil maneres que no era així.
Gregori, tu creus que són netes les eleccions als Estats Units?
Home, tenim un sistema, francament, que és impossible saber si hi ha frau. Com acabo de dir, si a Califòrnia tu pots anar a votar i ni tan sols agafen el carnet, això vol dir que després de les eleccions com pots demostrar que hi ha un frau si ni tan sols saps els noms i les identificacions dels votants? Això és un sistema que està fet per fer trampes. També hi ha molts estats ara que està... hi ha molts, que els 12 milions d'immigrants il·legals que han deixat, que han posat en avions i han repartit per tots els Estats Units, doncs hi ha molts llocs que... igual, que es poden... Tu, l'estat de Minnesota, per exemple, tu pots anar i diuen, encara que ets il·legal, pots tenir un carnet de conduir. Doncs els americans utilitzem el carnet de conduir com el DNI aquí. Llavors, si tu tens un carnet de conduir, pots anar a ensenyar-lo o no. Cada estat és diferent de les seves polítiques de votacions. Això és el gran experiment americà, és com un laboratori, tots els estats fan coses una mica diferents. Però la gran majoria dels americans, més del 80%, creuen que igual que quan tu vols comprar una cervesa i demanen si tens 21 anys, o vols entrar a un hotel, o vols llogar un cotxe, o vols fer el que sigui... al món necessites un carnet, però per alguna raó els metdemòcrats no volen veure el teu carnet quan votes.
Jo sóc de Califòrnia, voto en Califòrnia. Sí. Vale? Jo envio el meu vot, perquè sóc fora de Califòrnia, i el que jo he de firmar és un jurat.
Molt bé, però...
Vale? Jo firmo aquest jurat per dir que jo sóc aquesta persona...
El governador ha signat aquesta llei.
I si jo després això hi ha una fraude, és falsa, ho treuran el meu vot. Vale?
No et demano el carnet.
Com em poden demanar el carnet si ho estic enviant des d'un altre
bueno,
país?
Des d'aquí l'has enviat, però ja hi ha proves, hi ha gent que han entrat i la...
A mi em costa imaginar un immigrant sense papers que es presentarà a un lloc formal del govern. Un immigrant sense papers per dir jo vull votar. Jo vull...
No passarà. I no has votat mai en Califòrnia. Jo he votat moltes vegades en Califòrnia.
Busca-t'ho, Manel, ja veuràs. És molt fàcil de trobar. És molt fàcil de trobar.
De tota manera...
Està passant.
De tota manera, esperem a veure quins resultats tindrem, però el que està clar és que Trump ja va guanyar unes eleccions i potser hagués pogut incidir en això, canviar el sistema, intentar-ho, o el que passa és que sempre ens queixem si no guanyem, és la sensació que tenim des d'aquí, és a dir, que si guanya les donarà per bones, han estat netes.
Sí, exactament.
I si no guanya...
Igual que els demòcrats no van acceptar mai que va guanyar, deien que era un titella de Putin.
Amb això segur que no...
Durant 3 anys... Només segur... es deia la notícia que era un titell de Putin i tota l'evidència i tal, i tot va sortir una bola, una mentira.
Segur que no ens posarem d'acord, però tenim última hora, va. Connectem amb els nostres corresponsals i enviats especials als Estats Units. Tenim la Cèlia Cernadas a Washington i el Francesc Garriga a Florida. Bona nit als dos.
Hola, bona nit.
Què, es mou alguna cosa aquí? Tenim algunes enquestes a peu d'urna? S'està movent alguna cosa?
Sí, tenim enquestes, però no indiquen intenció de vot, indiquen les preocupacions dels votants. I es poden treure moltes conclusions, jo no en trauré, jo t'explicaré què diuen aquestes enquestes. La principal, la que ha fet la NBC, diu que el 35% dels votants avui creuen que el més important és l'estat de la democràcia. És a dir, que han anat a votar pensant que el més important avui en joc era la situació de la democràcia als Estats Units. La segona preocupació, amb un 31%, seria l'economia. La tercera, amb un 14%, el dret a l'avortament. La immigració és la quarta, un 11%. Per tant, podem fer moltes lectures, però en tot cas, la preocupació número 1 dels nord-americans és la democràcia seguida de l'economia. El que sí que tenim i comencem a tenir són dades de participació. No són oficials, però sí que sabem que la participació s'acostarà al rècord i molt probablement superarà el rècord de l'any 2020, i en especial a Pensilvània. Aquest estat clau, a la ciutat de Filadèlfia en concret, el vot hauria crescut de forma extraordinària. És una ciutat extremadament demòcrata. Veurem si això beneficia Kamala Harris o són votants nous per Donald Trump. En tot cas, aquestes són les xifres a aquesta hora, i també tenim la primera reacció de Donald Trump, que no sé si veient aquestes xifres de Pensilvània o què està veient o què li estan explicant, però Donald Trump ja ha fet una piulada dient s'està ja parlant molt de massiu cheating,
frau,
de manipulació,
frau.
De frau massiu a Filadèlfia, si les forces de la llei ja venen. Per tant, diguem-ne que abans no tanquin els col·legis electorals, Donald Trump ja parla de frau massiu a Filadèlfia, la ciutat on més està creixent, sembla, la participació ciutat demòcrata.
Molt bé, doncs veurem què és el que vol dir això. Cèlia Cernadas, què podem afegir-hi?
Doncs mira, jo es volia explicar una nota de color. Jo sóc a aquest bar al costat de la Universitat Howard, on d'aquí 20 minuts exactament començarà la watching party per seguir les eleccions. Està venint molta gent, és una ciutat molt demòcrata, Washington, i s'està decorant amb globus blancs, blaus i vermells, els colors de la bandera americana. Estan repartint també entre la gent el que és un mapa, en blanc, mapa dels Estats Units, i uns llapis de colors. Llavors aquí la gent el que fa és, a mesura que es vagi sabent el resultat de cada estat, es colorejarà bé vermell per republicà o blau pel color demòcrata. I darrere tens la llista de tots els estats on pots anar apuntant quin és per cadascun dels candidats. Per tant, és una forma de seguir les eleccions en companyia, que no et matin els nervis, que és el que els passa a la gent de Washington, estan tots, ho diuen, molt ansiosos i molt nerviosos, doncs de seguir la nit electoral amb una cervesa i sobretot amb molta gent, amb molt interès per la política i molt interès i molta preocupació per l'estat de la democràcia, com deia el Francesc, aquí a Washington és molt especial perquè està molt present el record de la sala del Capitoli de fa gairebé 4 anys.
Molt bé, aquí ho esteu seguint com si fossin els Oscars, això, eh?
Doncs gairebé, jo, a mi m'interessa gairebé més, que vols que et digui.
Molt bé, el que és evident és que la nit està molt emocionant. Moltíssimes gràcies, Francesc, moltíssimes gràcies, Cèlia. Us anirem escoltant tota la nit amb aquest especial que fareu a partir de les 4. Una abraçada als dos.
Bona nit. Adéu,
bona nit.
Dues últimes preguntes que us faig als tres. Primer, com creieu que queda el partit, ja sigui el demòcrata o el republicà, en cas que perdin? És a dir, Donald Trump, que sembla la figura única en aquests moments del partit republicà, si perdés les eleccions, com quedaria el partit?
Doncs el que ha demostrat Trump durant la campanya, per exemple, ha tret molt suport per exemple, el Robert Bobby Kennedy, que és de la dinàstia més important dels demòcrates dels Estats Units. I ell es preocupa tant per l'estat de la democràcia amb Harris guanyant, que s'ha girat i està apoyant el Donald Trump. Igual que una altra figura important, la Tulsi Gabbard, que era és una veterana de 3 tours de guerra a l'Orient Mitjà, i era una membre del Congrés dels Estats Units, doncs es preocupa molt per l'estat exterior dels Estats Units i la política de guerra que ha estat seguint. I llavors no sé si aquestes figures com quedaran, perquè, clar, igual que Elon Musk, que és un famós demòcrat que ha tirat tot el seu pes darrere de Trump, totes aquestes figures, pesos pesants dels demòcrats, molt importants, tiraran per Trump. En canvi, els més odiats, com els Cheney, que els demòcrates deien que reitero que era un diable de torturador, doncs la Harris està orgullosa de tenir el suport d'aquesta família, de gent que aprofiten de les guerres. Llavors, no sé fins si Trump es perd, doncs, clar, els republicans intentaran seguir amb el tema d'antiguerra, anticensura, i no sé fins a quin punt les figures noves que en el gran partit dels republicans, com quedaran aquesta gent, perquè realment no estan dins del govern. Igual que Harris, doncs, no pots nomenar ni una persona important històrica que està amb el seu costat, fins i tot el seu president, que encara és president, el Joe Biden, que Harris no ha més mai que l'estat mental fràgil i demencial d'aquest president, que ara realment la seva responsabilitat, el deure com a vicepresident, seria agafar càrrec d'aquest president. Com mana la nostra Constitució si hi ha un president que no es pot manar, que no és ni capaç de continuar la campanya de president, no es pot desaparèixer i seguir sent president. Ningú va votar Kamala Harris. Diuen que estan preocupats per la democràcia, però no va rebre ni un vot la Harris com candidat de demòcrata. Va rebre els vots el Joe Biden. I va estar nomenat a dit la Harris sense cap... ignorant, diguem, tots els vots dels demòcrats que van voler el Biden. És antidemocràtic.
Doncs jo, com demòcrata,
sí,
us puc dir qui és important pels demòcrats i qui no. I no el Libertat o República. No sé què és.
Qui creus que...
Robert Kennedy fa molts anys ha sigut un joke. No? Sí, ha sigut un joke en tot el món.
Sí.
En tot el país, en tot el món. És un antivax, és un home bastant trist, la veritat, bastant trist.
No,
i això fa...
No,
perdona,
no
et vaig interrompre. Sí, no? Doncs crec... Cau.
Bueno, és una mentira, doncs...
No. Sí, és un home bastant trist, no?
Sí, sí.
També Tulsi Gabbard, la gran majoria de la gent als Estats Units no sé qui és, no sé qui és. El
sí,
tercer, okay, no em recordo qui...
Doncs era un demòcrat, al Congrés.
Mm. Sí, però no és una persona important...
Sí, era el vicepresident del partit.
Perdona.
Sí, sí.
No?
Cecília
ha parlat
Lin.
Dos minuts. I ara
Cecília...
no podem parlar les dones,
sí,
eh?
Cecília Eilin, si no guanyés Kamala Harris, què hauria de fer el Partit Demòcrata? És a dir, ha de tenir una nova estratègia, refundar-se, buscar un nou líder?
Ja, jo crec que, primer, contestant una pregunta que no m'has fet a mi, però has fet a Greg,
sí,
qui seria el personatge del Partit Republicà?
Sí.
Crec que si perden... Per de Trump, que ha dit públicament que no tornaria a presentar-se a 4 anys, tindrien un gran vació, perquè ara mateix tenen un cult of personality, no? I, per exemple, el Robert Kennedy té una personalitat, però no té una personalitat que enganxa la gent com ho ha fet el Trump. Diguem, tindrà un problema molt gran al Partit Republicà. O sigui que ells ara mateix han posat, com diuen en anglès, all the eggs in the Trump basket. Diguem, ha de guanyar Trump, perquè continuï així aquesta ola, una ona molt més extremadament dretes que està fent ara mateix el Partit Republicà. Jo crec que o es tornaran a fer més centristes perquè no ha guanyat el Trump i no els funciona l'extrema dreta com no funcionava el Tea Party o altres moments republicans molt de dretes, o buscaran una altra personalitat tipus Trump. A nivell de demòcrates, jo crec que tindran un problema també, diguem, és la segona vegada que es posa una dona per no trencar una mica aquesta glass ceiling, no sé com ho dius, taulat de vidre, no?, que existeix,
sí,
en Estats Units. Hi ha molts països en el món mundial, fins i tot Pakistan, que ha tingut líders dones, i als Estats Units encara no. Sí que jo crec que buscarien un altre personatge, però la veritat és que jo no sé qui està waiting in the wings. No sé, Lynn, si tu com a demòcrata...
De moment, Mirem a veure qui serà el següent, perquè se'ns acaba el temps. El que sí que us volia agrair a tots tres, al Gregory, a la Lynn i a la Cecília, que hagueu estat aquí avui. Espero que no tingueu això que es diu, que ho estic sentint bastant aquests dies, angoixa electoral. No sé si en tenim, es parla...
Des de fa molt de temps.
Sí, no? Bé, esperem que sigui una nit plàcida i, en tot cas, que hi hagi el resultat que hi hagi, que sigui pacífic també, i just. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit. Una abraçada.
Gràcies.
Fem una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
92.032 92032 de la sèrie 21.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest dilluns, dia 11, se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Compra'l ja. 11. Ben jugat.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que troco. Que truco.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Doncs aquest dimarts electoral, aquest 5 de novembre, li queden només, això aquí a Catalunya, 9 minuts, ens acaba el dia. Deixarem a l'Anna Ramon per demà, perquè teníem aquí aquest debat demòcrata-republicà i votant independent molt animat, i volíem escoltar-los una mica més. I ara sí, arriba el moment de saber qui ens ha estat escoltant aquí des de l'estudi aquesta nit. Doncs el Pere Forés, bona nit, benvingut, Pere.
Hola, bona nit.
I la Carme Parareda, bona nit, Carme.
Bona nit.
A tots dos us vaig conèixer fa molts anys, que tenia un somni que crec que es va acabar realitzant, però d'entrada la primera pregunta que us he de fer és, així van les normes del joc aquí, si heu après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit.
Jo he après com es fa aquest programa...
Que no està malament, no?
Que des de fora, escoltant-ho per la ràdio, me l'imaginava molt diferent.
Sí? Què t'ha sorprès?
Que estaves sol, pràcticament.
Que estic sol aquí.
I jo m'imaginava que tota la gent que sortia estava per aquí.
Clar.
I ara van entrant, van sortint.
Van entrant i sortint.
Però la major part del temps estàs molt sol.
Sí, sí, això és com un carrusel, que aquí van entrant i sortint, però és veritat que no tinc gaire gent aquí asseguda. Bueno, i avui som molts, perquè tenim molts convidats. I tu, Carme?
Què he après? Doncs potser m'ha sobtat això que s'ha comentat aquí, de que a Califòrnia qualsevol que passi per allà pot anar a votar. Si vaig cap allà la setmana... Bueno, si hagués passat la setmana passada, no ho sé, m'ha sobtat molt.
Sí, això ja ho han rebatut, per això aquí s'hauria de...
No ho he vist clar, no. Però, i no sé... que els americans que viuen a Catalunya parlen un català preciós,
això
i un
sí.
Accent fantàstic.
Això sí que és veritat. Va, doncs ara parlem una mica de vosaltres. A veure, jo us vaig conèixer, diria que el 2005-2006. Pere, jo sabia que tu t'havies fet una casa que era un vaixell, que era un barco, i que des de petit t'agradaven els submarins, i em deies que faries l'Ictineu 3. Allò com va acabar?
Doncs va acabar fet l'Ictineu 3. Era un somni que venia des de molt petit. Els meus amics o amigues deien que des dels 5 anys ja parlava que de gran faria submarins, i així ho vaig fer. Primer em vaig construir un parell de vaixells de vela amb els que hi vivia, i vam creuar l'Atlàntic amb un d'aquests vaixells, anar i tornar, i el 2004-2005 vam plantejar-nos el repte de fer el millor submarí científic del món, i el vam fer.
Sí, el vau aconseguir, està encara funcionant l'Ictineu 3?
Sí, l'Ictineu 3 està funcionant. però no ha sigut un tan meravellós i no hem fet tantes immersions com ens hauria agradat fer.
Per què? Vosaltres vau plantejar, diguem-ho, un submarí científic, per recerca científica, no era, era més aviat per o resoldre problemes al fons marí, observar-lo. Al final no ha tingut tanta demanda com pensàveu.
Bé, a veure, no és fàcil operar i fer negoci amb un submarí científic, i ens ha costat una miqueta. També és cert que nosaltres vam aixecar 3 milions d'euros del no-res, incloent el període de la crisi del 2008 famosa, i això doncs ens ha costat poder tirar endavant una empresa amb normalitat, no? Mm-hmm. Però estem fent moltíssimes més coses, a part d'haver fet immersions amb el submarí, molt, molt interessants.
Sí, perquè ara, Pere, tinc entès que el vostre allò negoci principal són les bateries.
Sí, per quan nosaltres ens vam plantejar fer el millor submarí científic del món, vam dir que ha de tenir un submarí per un submarí modern que hem de desenvolupar de nou. I una de les moltes coses van ser les primeres bateries de liti, tolerants a pressió vol dir que es poden posar sota l'aigua i funcionen, per un submarí. Això ens reduïa, doncs, d'un submarí com el nostre, hauríem posat 1.500 o 1.600 quilos de bateries i en porta 400. Val? I en aquell moment els submarins podien fer entre un quilòmetre i mig per sota l'aigua i 4 quilòmetres, i nosaltres en podem fer 40.
Déu-n'hi-do.
Val? I això són diferències molt importants. Quan, aleshores, nosaltres ens vam endeutar molt per fer aquest submarí i l'havíem de pagar, i vam optar per explotar les tecnologies que havíem desenvolupat. Quan el 5 de novembre de 2015, ara fa exactament 9 anys, vam fer la primera immersió en 1.000 metres de profunditat, és quan ens van començar a sortir comandes de bateries, perquè vam demostrar que la nostra tecnologia funcionava bé, i a més hi anàvem nosaltres.
Clar.
I a partir d'allà hem anat fent bateries, i cada vegada bateries més modernes, i ens hem guanyat la vida fent bateries per molts submarins tripulats que ja funcionen ara pel món, o per uns quants.
Doncs és una història ben bonica. Crec que les veneu fins i tot a l'Índia, m'han dit.
Sí, sí, últimament sí.
Pràcticament tot el nostre negoci és fora de la Unió Europea, i hem venut a Estats Units, Canadà, la Índia, el Japó...
Doncs el que sí que podem dir és que allò que dèieu fa molts anys de farem un submarí que funcionarà, que Narcís Monturiol pugui estar orgullós allà on sigui, això està aconseguit, i que a més ara heu trobat una altra via per poder tirar endavant. Així que estic molt content i molt agraït que hagueu vingut aquí al Catalunya Nit avui a explicar-nos-ho. Moltes gràcies, bona nit, i atenció, això és important per tothom. Escoltem l'última cançó del 5 de novembre del 2024, que això només passarà una vegada a la vida, que sigui 5 de novembre de 2024. Som-hi. Aquesta setmana ens acompanya al final Jessica Prat amb aquest tema que es diu Life is, la vida és, i la vida és moltes coses, i avui, de moment, emocionant. Demà tornarem aquí a les 10 de la nit, ja veurem si a aquella hora podem explicar ja qui serà el pròxim president o presidenta dels Estats Units. El que és segur és que quan arribi al fil de la mitjanit ens agradarà escoltar algú que hagi tingut un gran dia, perquè creiem que les alegries també s'encomanen. Fins demà a les 10.
Hola, sóc l'Enric Calpena, realitzador del programa En Guàrdia Catalunya Ràdio, company vostre, per tant. I demà per mi serà un dia ben especial, perquè al vespre m'atorguen, rebo el premi a la trajectòria que atorga l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Entre altres coses perquè consideren que he fet una bona defensa de la llengua al llarg de la meva carrera. Jo estic molt content, molt cofoi d'aquest premi. És un dia molt bonic, segur serà per mi el fet de rebre'l, i a més de reconèixer la feina que portem fent fa més de 20 anys en el programa en el qual han passat una gran quantitat, centenars, es podria dir, de persones especialistes en la història, que totes i cadascuna d'elles parlant en el nostre idioma i explicant les coses més diverses de tot el món. Estic, francament, molt content.